Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Refugi terrenal, bones males, companyies, mira que em pots prendre mal.
Com cada divendres, la Clàudia farà una radiografia cultural de les manies i obsessions que tenim tots. La setmana passada vam parlar de les persones que no poden parar de rentar-se les mans i de tot plegat vam fer una reflexió, Clàudia. I avui, el perfil cultural d'aquesta setmana, ho dèiem abans, gent que crits i la gent que crida?
Sí, avui parlarem de la gent que es posa nerviosa quan algú crida o parla fort. Bona tarda.
No t'ho he dit.
No és tant gent obsessionada pel silenci, que també n'hi ha, no?, gent que necessita silenci, sinó persones a qui molesten molt els crits i que intenten sempre mantenir un to de veu moderat. No sé si a vosaltres us passa això, si us molesta quan algú crida.
No!
A mi no, perquè jo parlo fort, però hi ha una teoria que diu que la gent rica, com que està més tranquil·la, parla sempre
parla més fluixet.
Jo et dic, a mi no m'agrada que em cridin, però encara m'agrada menys que en una situació en la qual seria normal cridar que la persona no cridi. Això em preocupa.
Això és una mica de psicòpates, ara
sí,
que en parlàveu.
Sí, ara dius, ui, aquest autocontrol em preocupa.
Doncs d'això en parlarem avui. Mira, si et sembla, començarem... Bueno, ja sabeu que jo el que faig és fer una mica de perfil cultural a partir d'una mania, no? Si us sembla, començarem parlant una mica d'història, aquest cop relacionada amb la psicologia.
Que bé.
Als anys 70, un psicòleg americà que es deia Arthur Janov va publicar un llibre d'autoajuda que es deia The Primal Scream, el crit primari, primari quan a primitiu, originari. Aquest llibre es va fer molt popular, tot i que després va ser bastant ridiculitzat. Ell suggeria que reviure traumes infantils i cridar, per exemple, cridar el nom de la mare o del pare durant una teràpia, podia alliberar aquesta persona de les seves neurosis.
Si tu estaves en teràpia i deies el nom de ta mare.
Sí, tu estaves...
Josefina! I cridaves.
Exacte, la teva mare és Josefina?
No.
Ah, vale, anava a dir quin nom més autèntic. Sí, aleshores tu cridaves perquè era una manera com d'alliberar-te, vale? Llavors, l'ofori és que aquest home deia que la seva teràpia tenia un 100% d'èxit, que funcionava per tothom, fins al punt que va arribar a dir que en el futur no hi hauria necessitat de tenir una disciplina anomenada psicologia, perquè això funcionava tan bé.
Que la gent cridaria i ja està.
Ja està, s'escolaria tot.
Jo el que penso és que com a model de negoci és molt pobre, perquè si la teva teràpia és només això... Si ja l'expliques en un llibre, ja ningú no torna a la teva teràpia, no? Perquè només he de cridar el nom de la meva mare
doncs,
i ja estic.
En realitat, suposo que anava acompanyat de més coses, i en realitat hi va anar bastanta gent, i una de les persones famoses que hi va anar, que tots coneixereu, és el John Lennon, que si us recordeu era una persona amb traumes infantils, perquè el seu pare va desaparèixer quan ell era un nen i la seva mare va morir en un accident de trànsit quan tenia 17 anys. Aleshores, la secció de música la farem després, però els fans de John Lennon recordaran una cançó seva que es diu Mother, mare, que és un crit desesperat que va seus pares i que es diu que la va compondre després de fer la teràpia de Janov.
La va fer després de la teràpia o durant la teràpia?
Clar, va aprendre coses de la teràpia i després es va posar a compondre, això sembla.
Pobret el Lennon, eh?
Sí, la veritat és que la història era bastant...
I de fet diu això, no? Mama, don't go, no? Mare,
sí.
No te'n vagis i pare, torna a casa.
I pare, torna a casa.
Està parlant dels seus traumes.
I ho diu cridant, sí, no, realment... Aleshores, bé, les persones que tenen aquesta mania, que odien que la gent cridi... Si...
Ah, tu odies perquè no ho has dit abans. A tu no t'agrada que et cridin.
No ho sé, és que també depèn una mica. Jo el que em passa és que de vegades parlo fort i després em diuen per què crides tant? I penso, ai, no n'estic sent conscient.
Però és diferent parlar fort que cridar, eh?
Sí, però hi ha gent que, a la mínima que el volum és una mica més alt, ja és com, ai, calli, saps?
Ja, és això. Ja ho dic bastant, això.
Sí, estem acostumats a sentir-ho.
Això sí, t'ho van recordar la setmana passada amb un tall que sorties dient, calla.
Se'n va escapar.
Doncs a les persones que odien que la gent cridi, si segueixen la teoria de Janó, potser poden pensar que aquesta persona està curant els seus traumes i deixar-la potser que cridi una mica més. Total, la cosa és que la teoria d'Arthur Janov va quedar desacreditada amb el pas dels anys perquè no ho curava tot, com ell deia, però sí que va quedar en l'imaginari general de molts, no? I ho hem vist, per exemple, a moltes pel·lícules, la idea que cridar és una bona manera de treure l'atenció. Tot i que, per altra banda, des d'un punt de vista mèdic, en realitat es diu que cridar estressa el sistema nerviós, o sigui que no té per què tenir resultats positius. Ens ha quedat aquesta idea molt, molt clavada.
A mi... Quan vaig anar en un psicòleg, l'últim cop, li vaig explicar això, que a casa no érem gaire temperamentals i que la gent no cridava, i va fer... Ah, clar. I va apuntar alguna cosa.
I va apuntar.
Doncs, Bruce, d'això en parlaré ara, perquè els crits poden ser de moltes menes i maneres, no? I, per exemple, el feminisme i la normalització de conceptes com les microagressions ens han fet canviar el nostre posicionament com a societat davant de certs tipus de crits, no? Per exemple, ara, quan veiem un home cridant, imagineu-vos un polític, Trump, per exemple...
Has dit un polític, eh? O Trump.
Trump.
Són coses diferents.
Posem l'exemple de Trump, per exemple. Doncs ell, si ens l'imaginem cridant, ja no ens sembla una senyal de poder, d'autoritat, sinó que sembla més aviat una cosa fora de lloc, desesperada, relacionada més aviat amb una masculinitat tòxica. Hi ha uns crits que ara ja no...
Bueno, sí, que són com per compensar
ja no
alguna cosa, eh?
Ja no s'estilen.
Han passat de moda.
O els caps d'una empresa, qui se'ls permetia cridar els seus treballadors perquè representa que s'havien guanyat aquest poder, no? Ara això es consideraria un abús del privilegi, una cosa agressiva. Ja cridar molt no et fa estar per sobre, al contrari, ara, i en realitat segur que molt abans et pot fer avergonyir el fet d'haver cridat molt. Hi ha, doncs, un crit passat de moda que podem representar amb la imatge de l'home ofuscat, que a més és una cosa que ens fa molta por, perquè un crit és una experiència molt física, et pot espantar molt, pot posar tot el teu cos en alerta. I hi ha experts com l'Amanda Petrushik, que ha escrit un article al New Yorker sobre això, que diuen que no és només que hi hagi persones que tinguin una mania especial amb el fet de sentir algú cridar, sinó que en general la nostra societat viu un allunyament general del crit.
Què vol dir això?
Que ja no cridem
ja
tant.
No cridem
ja no cridem tant. I jo això, no sé, pensant i pensava, potser té alguna cosa a veure amb el fet d'haver-nos anat allunyant del camp i de la natura. Perquè, per exemple, és ben normal sentir un ramader cridar al seu bestiar per reunir-lo o pel que sigui, no? És com que cada cop que ens allunyem més a la tecnologia de les coses, més ens allunyem dels crits. Espais com els mercats, que han sigut tradicionalment sorollosos, o treballadors com els botaners o els afiladors, que criden i fan soroll, cada cop n'hi ha menys. No? És curiós com som una societat molt estressada, però, en canvi, cridem poc.
Jo tinc una teoria que és que tornaran els crits i em baso exclusivament en el fet que cada cop hi ha més noms monosíl·labs com Bru. I això és perquè està mal vist que els pares peguin els seus fills i llavors, per compensar-ho, els hauran de cridar una altra vegada.
Mira,
i per tant,
Bru,
tornaran els crits.
Fes un llibre sobre les teves teories, com el del Janov.
Li vaig dir això a la psicòloga i va apuntar. Ah, clar. I llavors...
De tota manera, també va per cultures, eh? Perquè si viatgeu pel món,
sí,
quan sentiu un grup de gent cridant, és bastant probable que no siguin xinesos ni japonesos, que siguin mediterranis, i bastant probable que siguin o bé italians o bé espanyols, eh?
Mira, ara passarem a la secció d'art, però abans de tot, relacionat amb això que tu deies, jo ho pensava mentre escrivia, per exemple, que si tu vols pensar en la cultura catalana i tu t'imagines el Camp Nou, el Camp del Barça, com un lloc on els catalans es deixen anar, el crit oficial és burro! I això és el màxim.
Va, home, va.
No,
som una cultura, allò que dius, gaire... Que es presti molt a fer grans crits.
No, és veritat. Va, passem a l'art.
Passem a l'art, exacte. Mireu, lògicament, si parlo de cridar, l'obra d'art que ens ve tots al cap és el crit de Munch, però a mi m'interessaria alguna obra més propera. Per no destacar sempre gent de fora, dic, va, anem a buscar artistes d'aquí. A mi m'agrada molt l'obra Cap de Montserrat cridant, que és una escultura de Juli González, del 1942.
No sé quina és aquesta.
Després potser la podem penjar a xarxes. Ja us la passarem. La cosa és que a partir de 1936, preocupat per els esdeveniments de la Guerra Civil, el Juli González va fer molts dibuixos que li van servir per després esculpir la Montserrat cridant, un símbol de la dona catalana, del seu dolor i de la seva protesta contra la guerra, contra la repressió, contra la injustícia. Ell, durant anys, va fer-ne molts dibuixos d'aquesta Montserrat cridant, però l'escultura en si no la va veure en vida, perquè la va modelar en guix i la van fondre després, quan ell ja no hi era. Aquesta obra forma part de la col·lecció del Museu Nacional i penso que les persones d'aquí els posa nerviosa la gent que crida, doncs millor que no la mirin, però en tot cas, el que dèiem abans, que hi ha molts tipus de crits, el crit de la Montserrat és un crit gens gratuït, que no és un crit de poder, com els que dèiem abans, sinó el contrari, és un crit de desesperació, de supervivència.
Molt bé, estem repassant avui el tema dels crits, que ja veieu que comença sent, sembla, una cosa doncs... sorda, potser, però que després té... com una gota dins d'un llac, repercussions
jo,
a tots els aspectes de la
vida. Hi ha una obra molt maca, no he fet secció de literatura, però us ho deixo aquí, de Lorca, que explica una mica... ai, és que ara no em sortirà el nom de l'obra, em sortirà després. Que explica una mica com claven un ganivet a un home i sí, diu alguna cosa com que arriba a la raïz del grito, i és una cosa preciosa. I si m'ho hagués preparat, ara us diria el nom, però no me'n recordo, però també us el puc...
A mi ara tampoc no em surt.
El podem dir després per xarxes.
Ah, esclar.
En aquest context me n'he oblidat, ara
sí.
Segur que em sortirà a mi després.
Bueno, tampoc té tantes obres al Lorca, alguna trobarem, eh? Acabem amb la relació dels crits amb la música.
Sí. Quan preparava la secció de música pensava, què faig? Faig la feina més òbvia, que és buscar música on la gent cridi molt? O busco cançons que, tot i no tenir crits, igualment cantem sempre cantant, que això passa, jo m'imagino molt a la Rita, potser fins tot el Bru, cantant alguna cançó de High School Musical o de Justin Bieber, Baby, Baby, allà cridant.
Hi ha vídeos, sí. hi ha vídeos.
Però dic, no, buscaré cançons que comencin amb un esgarip, no? Com, per exemple, aquesta de Stooges, no sé si es pronuncia Stooges. Així.
Sí, els Stooges.
Vale. Un grup de rock sorgit el 1967 a Detroit, que va ser considerat pioner del garage rock i precursor de la subcultura punk, i que comença així la cançó TBI.
M'agrada, molt bé.
Tela, què us sembla aquest crit?
Molt bé, m'agrada molt com a crit.
Com infernal.
És que, bueno, tot, realment és aquest tipus de música, eh? Ara us posaré un altre exemple. Hi ha llistes senceres de cançons que comencen amb crits i, clar, la majoria, òbviament, són de hardcore i coses així, però també n'hi ha d'altres. Ara us en posaré una que també és així d'emo hardcore, d'un grup que es diu Hierophant, que tenen aquesta cançó que es diu Ignano, Igano, i atenció.
Ja, és un estil de música que no he entès mai.
Sí, bueno...
Mai. Clar, ja... El hardcore, el greencore, totes aquestes històries.
Jo és que potser perquè m'atanso bastant a les persones que tenen aquestes manies de cridar, realment no podria estar gaire estona escoltant aquest tipus de música, però hi ha gent que li encanta, això està clar.
Un últim, va.
Acabarem amb una cançó molt famosa, amb un crit que és molt més agradable, i que no us diré el nom de la cançó perquè estic segura que tots la coneixereu. I amb el seu bon rotllo acabaré la secció i ens retrobarem la setmana que ve.
Molt bé, Clàudia, moltes gràcies. Hombre, James Brown.
Jo crec que cridar quan cantes, ojo, ara, és apropiació gutural. En fi, i l'obra de... No, gràcies. L'obra de l'Orca, gràcies, Rita, per formar, bueno, aquesta part de la població, l'obra de l'Orca es diu Bodas de Sangre.
Crec. Exacte, gràcies.
Era Bodas de Sangre. Molt bé.
Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio. Abracem Catalunya Ràdio. Tant de bo.